en COPE.
COPE Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca, són les 12 i 20 minuts. Comença el magazín de la ràdio menorquina avui divendres. Començam en aquesta hora i acabam pràcticament a les 4 perquè tenim diferents coses. Ja sabeu que és divendres, tot d'una començam amb les recomanacions de pel·lícules, tres pel·lícules que en Jaume Maias mos recomana. També sabem quina és l'actualitat futbolística amb en Paco Pérez, escoltant la cançó amb en Ben Marquès. Tenim el temps de tertúlia a la 1:33 al mirall de l'Església amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors, i a les 3:25 és tertúlia, és programa esportiu amb en Joan Junico i amb el seu equip de tertulians. I nosaltres avui qui som? Som a Sant Climent, en el casino de Sant Climent, que és un establiment que per nosaltres no mos és estrany i és raro, perquè cada setmana en José Barber mos saluda des d'aquí, perquè ve amb els seus amics a fer la partida de dòmino, a fer el refresc i de més. I van dir, per què no venim un dia aquí? I mira, i aquí mos trobam. José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal, com estem?
Beníssim.
Beníssim, ja ho veig, ja que
estem. Sí, aquí molt ben acompanyat.
Sí,
perquè
amb un dels dos.
Estes meus companys de cada setmana han volgut quedar aquí per veure'n-vos en altres, saludar-vos a altres, sobretot en Joan León, que ha vingut presencialment aquí.
Sí, sí, sí.
I bueno, fantàstic, ja han berenat, han fet la partida de dòmino.
Sí, està bé, això.
Ha anat bé.
Ha anat bé? Per què?
Bueno, no, no, la segona no l'han acabada, però ens hi fotien un bon cul, sí, en Joan, en el tot Joan.
Escolta'm, però
la primera mos han ben guanyat.
Que és cert que en Joan es descansa menys, però sempre guanya?
Que en Joan Llull?
Sí.
Bueno, se l'endarrerirem mano a mano.
No, ell diu que és que no... No,
ell era un punyetero, es fa desmenjar tan gana sempre.
Sí?
Sembla que està volant coloms, i però després te'n dones compte, pam, 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 i ja te domina la partida.
32 a 10, me sembla.
Sí, és la segona. Sí. Però la primera mos hem ben guanyat.
Sí. Joan, bon dia.
Hola.
Com estem?
Bueno, beníssim.
En Joan és el que diu que no sap de jugar dòmino, però després guanya sempre. En Joan León, què tal com a company?
Bueno, fantàstic.
Fantàstic, sí?
No, no, com que haguessin jugat tota la vida.
Tota la vida, sí.
Sí, sí, sí. Fa molt bon jugar.
Deu ser
no,
que no...
No, no, com segons amb aquí, però bon.
No deu ser complicat i tot jugar dòmino si pot jugar sense
tenir... Si el company en sap, no hi ha cap...
Sí, problema. Sí, sí, molt bé. Llorenç, bon dia.
Bon dia.
Llorenç és l'altre company de José.
No.
Escolta, i quants sou tres que feis?
Mano.
Jugant cadascú per ell.
Sí, però després hi ha un moment determinat que quan en Joan mos apreta, solem dir a Llorenç, Llorenç, vinga, anem per en Joan. Sí. I anem dos contra un.
Molt bé, molt bé.
Eh?
Escolta, veniu una vegada cada setmana en el casino de Sant Climent?
Una vegada cada setmana.
Ja n'hi ha prou? Ja en tinc prou altres.
Bueno, diguem que si fos més, potser hi hauria
més. L'obstruïen,
eh? Va bé una vegada.
Ja. Veniu aquí perquè és un lloc tranquil·lat, vostre també?
Bueno, aquí estem com els senyors. I la realitat és que salvo un parell de vegades que ells tenen
tancat
per vacances, pues,
molt bé.
Venim aquí. Hasta hi ha qualque vegada aquí tot que sortim convidats.
Ja, està molt bé, això. Sé que sou bon parroquians. Fantàstic. Idò, avui, ja que nosaltres, jo sempre sé que vol tot jugar amb el José cada setmana, avui mos veureu quan feim el programa, la tertúlia, a partir d'aquests moments. I
és tot un gust quedar,
si voleu quedar per aquí,
a veure'l.
I veure si muntam un berenar d'aquells com aquell que van fer fa estona, que va estar molt bé, allò.
Per Faro, per Favari.
Sí, sí, o aquí bon sigui, és igual.
O per Sant Vives.
Aquí bon sigui.
Allà bon sigui, estem disposats.
I de Llorenç i Joan, gràcies per acompanyar-nos, que tot vagi molt bé i que guanyis millor.
Bueno, ja ho sabem qui serà. Bon any a tothom.
Vinga, moltes gràcies a tots vosaltres. Vinga, idò, fem una pausa, la primera pausa, i anem cap al cine per saber quines pel·lícules podem veure aquests dies per la tele. Endavant, estudis.
Hivern, temps de retrobar-se, temps de caminar i passejar a Menorca, de sortides amb amics, de celebracions amb família, de dinars d'empresa.
Es Casino de Sant Climent som allà de sempre, en les nostres tapes i aperitius, menús i plats a la carta, cuina mediterrània i de ca nostra, amb ganes de tornar-vos a veure, de compartir la música i la cultura en directe, de ses vostre punt de trobada.
Després d'unes intenses festes, ara toca respirar i xalar compartint un bon menjar.
Aprofita el temps perdut. Telefona'ns en el 971 85 37 22 i reserva una taula per tu en el casino de Sant Climent.
Estamos ante una nueva situación y necesitamos adaptarnos a ella. Si tu empresa ofrece productos o servicios a domicilio o a través de Internet, contacta con el departamento comercial del Grupo COPE en Menorca. COPE Menorca, Cadena 100 Menorca y Rock FM Menorca son soportes publicitarios ideales para dar a conocer todo lo que tu empresa puede ofrecer a domicilio o a través de Internet. Informa a tus clientes con las emisoras del Grupo COPE en Menorca. Contacta con nosotros en comercial.menorca@cope.es.
Si t'agrada l'esport i vols saber tot el que passa a l'esport menorquí, no et pots perdre Cop Esport. Els dilluns i dijous, crònica esportiva en el magazín Es Matí de Menorca amb en Joan Jonico, i els divendres a les 15:25, la millor tertúlia esportiva en Nabea Vázquez, Tita Llorenç, José Luis Bosch, Charlie Gené, Berto Gomila, Miguel Huguet, Juan Matito. Que no t'ho comptin, vius esport amb passió en Cop Esport, amb el patrocini de Clínica Joana de Menorca i illadelstraits.com. Professionals de la salut i de l'esport.
COPE Menorca. COPE Menorca.
Dicen que el tiempo lo cura todo. No lo sé. Por extraño que parezca, todo empezó como una historia de amor.
Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco.
Primer espai de recomanació de pel·lícules amb en Jaume Baians d'aquest 2022. En Jaume, molt bon dia i bon any.
Bon dia i bon any a tothom.
Vinga, i a veure si m'ho sap moltes pel·lícules bones per la televisió, ja que si ho deia per cine anava una mica magres, a veure per la tele si m'ho entretenim. Amb quina començam avui?
Començam amb una pel·lícula espanyola, El séptimo dia, una pel·lícula espanyola de l'any 2004, dirigida per en Carlos Saura, interpretada per la Victoria Abril, José Luis Gómez, Juan Diego, Ramón Fonseré, entre molts altres. És una pel·lícula dramàtica basada en els famosos assassinats de Puerto Urraco, que és un petit poble d'Extremadura, i aquests fets van passar a l'estiu de 1990, on un enfrontament entre dues famílies va provocar una matança que va commocionar tot Espanya. Per la seva brutalitat, un excel·lent... va commocionar per la seva brutalitat. Un excel·lent guió ens permet anar entenent el conflicte entre aquestes dues famílies típiques del món rural i les causes que van dur un dramàtic final. La gran direcció d'en Carlos Saura i la seva posada en escena li van valer el primer premi del Festival de Montreal en el millor director. Una pel·lícula bastant dura, però que val la pena veure.
Se murió ayer en la cárcel.
Hombre, muerto el perro se acabó la calle, ¿no? Pero quedan los otros y son igual de bestias.
Han tenido el coraje de enterrarlo aquí.
El séptimo dia, la primera pel·lícula que recomanam en aquest primer programa de recomanació de l'any 2022, si sigui amb una pel·lícula, amb una pel·lícula, amb una gran pel·lícula, gran banda sonora, grans artistes, Titanic.
Molta gent l'haurà vista, però és una d'aquelles pel·lícules que val la pena tornar a veure sempre, perquè és una pel·lícula mítica. És dirigida per James Cameron i interpretada sobretot per Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. És possiblement la més recordada de les moltes pel·lícules que s'han basat en l'enfusió del Titanic. I en barrera fons d'aquest històric fet, en James Cameron va aconseguir contar una magnífica i molt ben contada història d'amor, amb una extraordinària Kate Winslet i un DiCaprio, Leonardo DiCaprio, que amb aquesta pel·lícula es va convertir ja en una estrella internacional. La pel·lícula Titanic va batir rècords de recaptació i va obtenir nada menys que 11 Oscars, que van ser rècord d'obtenció d'Oscars, i 4 Globus d'Or. La pel·lícula és un espectacle visual sense precedents i una prova d'aquest cine popular i comercial no és incompatible amb la qualitat i el bon cine en majúscules.
Per cert, Titanic, que en dies, me sembla que l'han tornat a fer o la faran a les cadenes comercials. Sempre és una pel·lícula que té èxit assegurat, eh?
Sempre. Ara fa uns quants d'anys, nosaltres ja teníem els cines, es va fer una versió en 3D, i va ser espectacular, i va tenir una altra vegada un gran èxit de taquilla.
I la música de Nathalie Dion també, que va ser un èxit a tot el món. Bé, i ja que xerraven de Leonardo DiCaprio, seguim amb ell perquè en té una de més... En aquesta pel·lícula ja té barba. Si en aquell era molt jovenat, en aquesta ja era un poc major.
Exacte. Però bueno, demostra que es cap de més de 20 anys, sí, perquè encara està en primera línia. És un dels actors que més feina fa de Hollywood i més coneguts a nivell internacional. La pel·lícula que rellam ara és No mires arriba, pel·lícula americana d'aquest any, de 2021. Es diu Nathan McKay, interpretada per DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, etc. Molts més coneguts. Aquesta pel·lícula està sense pel·lícula que de moda durant aquestes festes, juntament amb la nova entrega de Spider-Man. La pel·lícula de la que més se'n ragda. És un cine de cine post-pandèmic, ja que és una gran producció amb actors i actrius de gran renom i estrenada en plataforma i amb alguns cines, però no gaire, però sobretot en plataforma, en Netflix. El tema no pot ser més oportú. Els científics avisen de la seguretat de que un gran meteorit impactarà en pocs mesos en la Terra i la distribuirà si no es posa solució. Però els poders mediàtics i sobretot econòmics, aquí hi ha una sàtira en el famós economista Elon Musk, fan que la reacció dels polítics no sigui la més adequada. I aquí també hi ha una sàtira de Donald Trump. Amb aquesta pel·lícula es fa un paral·lelisme d'una manera satírica amb problemes com el canvi climàtic o les pandèmies i la reacció que la gent té enfront d'aquests problemes i sobretot la reacció dels poders polítics que no sempre endevinen la manera per solucionar-ho.
Molt bé. Escolta, la fan per Netflix i també a uns quants cines. Encara hi ha la norma de que per ser candidat en els Oscars s'ha d'haver estrenat en cine i no només en televisió?
Bueno, hi és i no hi és. I ara, amb el boom de les plataformes, clar, cada vegada aquesta norma és més fluixa.
Sí.
I ja veurem què passarà, perquè cada vegada s'estrenen més pel·lícules en plataformes.
Sí.
I això s'ha refet molt al cine comercial, que en l'any 2021 es calcula que encara està a un 40% de taquilla del que es recaptava abans de la pandèmia.
Sí. Sí, és curiós, perquè per el que t'acosta l'entrada, per anar a veure una pel·lícula en el cine, pots veure totes les pel·lícules que vulguis durant un mes a una plataforma. És curiós.
Exactament. Sí. Això, vull dir, cine comercial en aquests moments està molt ferit.
Sí. Bon.
Sempre hi ha allò de que no és igual veure una pel·lícula en tele i tal, que cries amb persigència de tornar a acostumar a anar al cine i, de moment, sobretot el cine adult, el cine de qualitat, és el que ha perdut més espectadors.
Ja. Bueno, res, primera recomanació de l'any, recordant pel·lícules i canals o plataformes on tots ho podran veure.
Sí, avui divendres coincideixen les dues pel·lícules, però bueno, de triar una o l'altra són molt diferents, no hi haurà problema per triar-ne. A les dues, a la segona cadena, a les 10 del vespre, El Séptimo Dia, i a Telecinco, també a les 10 del vespre, Titanic. I després, com han dit, a la plataforma Netflix, No mires arriba.
A l'hora que vulgueu, molt bé. Jaume, gràcies, bon dia, fins la setmana que ve.
Sí, la setmana que ve, adeu.
Mejor que no.
Vamos a difundir la noticia, sea como sea.
Es real y viene hacia aquí.
¡FBI!
¡Joder, tío! ¡Podían haberme llamado!
Ese cometa contiene 30 billones de dólares en materiales.
¿Qué nos importa eso si todos vamos a morir?
¡Oh, no! ¿Qué haremos si somos ricos? ¡Sería terrible!
¡Vamos allá!
¿Habéis descubierto un cometa? Yo tengo una estrella fugaz tatuada en la espalda.
¿Estabas soñando con las rebajas de invierno? Este año The Scan Shop te ofrece los mejores descuentos. Un 40, un 50 y hasta un 60% en colchones, camas y sofás. Del 7 de enero al 7 de marzo, haz realidad tus sueños en Ciudadela y Mahón. The Scan Shop. Dormir para descansar. Descansar para soñar.
Aquest hivern, moltes famílies de Menorca no podran cobrir necessitats tan bàsiques com el lloguer i els subministraments de la llum i de l'aigua. Ajuda'm entre tots a crear un hivern més càlid i solidari. Col·labora amb el Fons de Solidaritat del Bisbat de Menorca. Trobareu més informació a les pàgines web del Bisbat i de Càritas Menorca.
Tota la informació de la diòcesi menorquina a COPE Menorca. Els divendres a les 13:30 al Mirall de l'Església i els diumenges matí a les 9:45 Església Notícia. Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors vos informaran puntualment. Uns espais de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Menorca. I també per internet a www.cope.es/Menorca.
COPE Menorca.
L'actualitat futbolística mos arriba amb en Paco Perea, actualitat d'aquests darrers dies i el previst per aquest cap de setmana. Paco, molt bon dia.
Hola, bon dia. Pues sí, aquests dies han tingut la Copa del Rei com a principal, diguem, atractiu i pendent de veure com anaven les eliminatòries. Hi ha hagut tres sorpreses. L'equip de l'Atlètic Baleares, la primera federació, va eliminar a una altra primera. Ho havia fet l'anterior eliminatòria davant del Getafe i aquesta vegada ho ha fet davant del Celta. 2-1 a favor del Balearicos i d'aquesta manera segueixen una ronda i és l'únic equip d'aquestes categories de federació que ha passat de ronda. Una altra sorpresa va ser a Girona, a l'Osasuna va perdre 1-0 i per tant el Girona, la segona divisió, també ha desbancat un equip de primera. I l'altre va ser a Gijón, a l'Sporting de Gijón va guanyar 2-1 al Villarreal i d'aquesta manera també deixen de conèixer a l'equip de Castelló. Per tant, avui a les 12:30 hi haurà la celebració de sorteig i dins d'aquest pròxim mutau de final també a partit únic veurem exactament com van enquadrant. La lògica seria que el Balear pogués trobar, la lògica o més el desig que pogués trobar un equip de Campanilles perquè d'aquesta manera després de les dues proveses pogués seguir en banc. Els classificats són l'Espanyol, el Mallorca, el València, la Real Societat, el Barcelona, es creem l'Atlètic Baleares, el Villacarlos, perdó, el Villacarlos, el Rayo Vallecano, el Betis, el Real Madrid, el Cádiz, el Girona, el Sevilla, l'Sporting de Gijón, l'Elche, l'Atlètic contra Bilbao i l'Atlètic de Madrid. Pues tancàvem la Copa del Rei i passàvem a la tercera divisió. Ahir va haver jornada de tercera, Balear, en el qual el Mercadal s'havia posat partit molt consta per amunt. En el minut 24 i 65 el Rodem Molina feia un 0-2 en el marcador, però això no va desanimar l'equip d'en Pere Fadell, que va fer una gesta important. En el minut 76 va marcar 1-2 i en el minut 90 és 2-2 i per almenys va salvar un punt. L'autor va ser en David Camps, però hi va haver opcions ja en el moment, tant un postre com un parell de jugades d'aquelles dubtoses que podien fer fet que el Mercadal havia sumat els 3 punts que li eren necessaris també per seguir endavant. Per tant, esperem que ara que ha començat aquesta segona volta pues, se pugui reanimar l'equip d'en Badell i que d'aquesta manera pugui aconseguir registres millors. Però si cap de setmana ja té el partit a Sant Rafel, a Eivissa, en el qual el Mercadal pues, haurà de lluitar per veure si pot sortir en punts d'Eivissa cap a Menorca per d'aquesta manera augmentar les possibilitats. Passant al futbol femení, també serà activa la competició, el Sant Lluís tindrà un derbi, diguem, balear. Serà contra el Son Sardina, el partit previst per diumenge a les 12 i, per tant, esperem també que el Sant Lluís pugui refer un poc la seva estructura i pugui marcar i donar alegria a la seva afició. Un altre partit també que hi ha de futbol femení serà la categoria autonòmica balear, en el qual pues, el Sami, l'octau classificat, té un difícil visita ja que diumenge al Gaida. El Gaida és l'equip que va líder de la competició balear i esperem que el Sami li pugui almenys presentar batalla. Ja passam al futbol juvenil, també hi ha jornada i per tant tenim dissabte 2 partits i diumenge 2 més. Dissabte serà l'Atlètic Rafal que rebrà l'equip és l'Atlètic Villacarlos, l'Atlètic Rafal és 12 i el Villacarlos està en el puesto 18. Per veure si hi ha possibilitat de rescar algú de la visita a Mallorca. I després també dissabte l'Atlètic Jesús Ibiza rebrà aquest vespre l'equip de la penya Ciutadella. Va dir Jesús, el darrer classificat pues seria una opció molt important que la penya Ciutadella pogués puntuar o dos, tres punts millor, però d'aquesta manera ja sortim pot de la zona sempre tenebrosa de descens. I diumenge, a Ferreries rebrà a casa l'equip de la penya esportiva Santa Eulàlia. Ferreries està després una matretza i la penya Santa Eulàlia està cinquè. I el Menorca, novè en la classificació, rep a un que està també i les mateixes posicions, després l'octau, que és la Salla de Palma, serà diumenge de matí. Esperem que hi hagi sort també per dos equips menorquins aquí a Menorca. I ja passant al futbol sala, no hi ha competició de tercera divisió a Balear i tampoc n'hi ha competició autonòmica femenina. Per tant, només hi haurà una opció aquesta setmana, que serà dissabte, veure la primera semifinal de la Copa Menorca Femenina entre el Mercadal C i la Unió Esportiva de molt. Per tant, si dissabte a les 7 el Mercadal hi haurà el partit. I ja se retorna també a la regional menorquina, sisena jornada, i dissabte tenim 3 partits i diumenge 2. Dissabte a les 4 i mitja hi ha el Sant Lluís que rebrà el Sami. Sami que s'ha destapat en aquests primers compassos de la Liga. I després a les 5 i mitja hi haurà l'Sporting contra l'Atlètic Villacalbos. I després també a les 6 començarà Unió Menorca, un derbi i el local, que sempre dona expectació, i també que hi ha els puestos en joc, tenint en compte que tant un com l'altre dels dos equips pot estar lluitant per una de les quatre primeres places de la competició. Diumenge, al migdia, hi ha l'Atlètic Ciutadella, que rebrà el Ferreries a les 12. I en aquest moment també és un partit que no té molta descendència, però es poden determinar algunes cosetes. Salat i Ciutadella també tenia pendent el tema de contractació d'entrenador, esperem que ja el tinguin arreglat i que d'aquesta manera també pugui haver qualcú a la banqueta. I diumenge aquest pla, el partit de la jornada entre el Llor i el Mitjor, dos equips que ja van veure en la final de Copa i tots dos aspiren a estar en els puestos alts de la competició. Aquesta jornada descansarà la penya Ciutadella. I ja en categoria nacional tenim tres representants a segona divisió que els fem el seu diguem comentaris particulars per tenir vinculació pròpia aquí a Menorca. En primer lloc que hi ha un partit que no es ve directament però sí que és de Cedides, que és l'Ibiza contra el Cocón. L'Ibiza va guanyar, ara rep el Cué, esperem que segueixi amb aquesta tònica i que d'aquesta manera se pugui afinçar en els puestos de tranquil·litat o a tracatser en el playoff de la fase final. I el Leganés, en el qual hi ha en Joan Bartista, rep a la Real Societat B, un partit també entre dos equips que estan en zona un poc baixa, i esperem que se decanti per l'equip madrileño que hi ha en Joan Bartista. I la Ponferradina, que ha classificat, rep un equip històric com és el Saragossa. Esperem també que en Sergi Enric i el seu equip, encara que estigui trucat en Sergi Enric, pues pugui superar la dificultat d'un equip com el Saragossa, que sempre té un nom d'estrella. I primera divisió, dissabte tindrem a les dues el Levante Mallorca, un altre partit també pel Mallorca, a veure què fa davant d'aquest Levante, que està a les baixes. A les 4 i quart, la Societat Celta, a les 6 i mitja el Granada amb el Barcelona, i a les 9 el Madrid-València, que és un poc el partit estrella d'aquesta jornada. Diumenge a les 2, Rayo Vallecano Betis, a les 4 i quart el Sevilla Getafe, a les 6 i mitja dos partits, a la vez Atlètic Club i també a l'Osasuna Cádiz. I després a les 9 de vespre encara la jornada el Villarreal contra l'Atlètic de Madrid, un altre partit també estrella amb aquesta competició, i que només quedarà per dilluns el partit entre l'Espanyol i l'Eusi. Que passem bon cap de setmana i ja tornem a la normalitat i dilluns us tornem a estar connectats.
Gràcies, Paco, molt bon dia.
Si t'agrada l'esport i vols saber tot el que passa a l'esport menorquí, no et pots perdre Cop Esport. Es dilluns i dijous, crònica esportiva en el magazín Es Matí de Menorca amb en Joan Jonico, i es divendres a les 15:25, la millor tertúlia esportiva en Nabea Vázquez, Tita Llorenç, José Luis Bosch, Charlie Gené, Berto Gomila, Miguel Huguet, Juan Matito. Que no t'ho comptin, vius esport amb passió en Cop Esport, amb el patrocini de Clínica Joana de Menorca i illadelstraits.com, professionals de la salut i de l'esport.
Això són recomanacions del govern de les Illes Balears. Com que estimes els teus, recorda que les trobades han de ser amb ventilació i amb mascareta tant com puguis. Evita quedar amb molts grups socials. La teva prudència d'avui és la seguretat de la teva família demà. Si tens símptomes de constipat, segurament és Covid. Aïlla't i fes-te una prova. I si entres a un interior mal ventilat o amb aglomeracions de gent sense mascareta, vés-te'n. Sabem que estàs fatigat. A tots ens passa, però ens en sortirem. Junts, amb salut i economia. Ho estan fent.
Sa Ràdio a Menorca també és producte local. Cada dia, ses nostres emissions arriben a milers d'oients. COPE Menorca, Cadena 100 i Rock FM són mitjans de comunicació ràpids, directes i eficaços per fer arribar els seus productes i serveis en els seus clients. Més informació, 971-48-42-95 i comercial.menorca@cope.es. COPE Menorca, producte local.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Llevamos semanas comentando que los pedidos de estas fechas pueden llegar con retrasos y algunos expertos nos recomiendan que tiremos de comercio de proximidad. China es productor de muchas cosas. Hay marcas que ya están manejando la idea de fabricar en otro lugar. Pensar que Europa, y en concreto España, tenemos alguna posibilidad de absorber esa producción, ¿es factible o estamos años luz?
No, yo creo que es factible. Lo que pasa es que no está en nuestras agendas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE Menorca.
Són les 12:46, continua la COPE, continua el Matí de Menorca, avui des de Sant Climent, des del Casino de Sant Climent, i saludam en Filip i en Pedro Cardona, que són els dos responsables d'aquí on ens trobem. Molt bon dia a tots, com estem?
Hola, bon dia.
Bon any a tothom.
Gràcies. Que l'han començat bé, aquest, el 2022, serà millor que l'any passat? Què trobeu?
Estic convençut que sí. Sí, però hauria de ser, no?
Si no malament. Vosaltres duis aquest local des de fa molt d'anys, a vostra família, no? Des de l'any 50, és possible?
Sí, la nostra família va arribar aquí a l'any 50 i des de llavors, interrompudament, ho han tingut, bueno, han explotat aquest negoci, que ja des de fa 21 anys ho duim a la tercera generació, diguem.
Com us podeu contar del Casino de Sant Climent? És un lloc on ve la gent del poble, ve gent d'altres municipis a berenar, a dinar?
Bueno, nosaltres sempre deim que som un punt de trobada, diguéssim, no? És un punt on la gent... té facilitat per quedar i per trobar-se, no? Tenim molt de tràfic de gent que ve de tots els pobles d'aquí de Menorca i gent de quan està de vacacions que pels anys que fa que hi som i que mos coneixen, pues, passen i és un lloc de trobada.
Quins serveis oferiu a la gent? A més dels berenars de
Castor? Bueno, nosaltres donem els tres serveis, diguéssim, donem el berenar, el dinar i el sopar i si hi ha alguna cosa més, ho intentem donar, també.
Molt bé.
Però bueno, som una casa de... Bueno, de menjar, que estem intentant arribar a tot, no? Un poquet també de zona de tema cultural, de música, i bueno, intentant tocar un poc tot i donar un servei.
Amb el tema de la música, en Joan León, que és un músic, me diu jo, i diu, ja ha sonat vegades aquí, ja deu fer molt d'any. I seguiu amb aquesta tida musical o la pandèmia vos ha frenat una miqueta?
Bueno, nosaltres hem intentat seguir tot el que hem pogut, però evidentment la pandèmia ha fet molt de mal en aquest aspecte. Hem mantingut actuacions esporàdiques mentre hem pogut i durant els mesos d'estiu hem pogut fer cosa aquí a la plaça, que han traslladat el que és el nostre club de jazz de tota la vida, a una sessió setmanal de fora mentre mos ho hem pogut fer.
De majora de jazz, com va sortir? Perquè jo recordo que eren un grup de senyors majors inglesos que venien a sonar aquí. Com va començar això?
Bueno, això va començar amb els nostres pares aquí l'any 70, devien ser 75-76, els anys bons, que van començar a venir residents per aquí britànics i aquí era on es trobaven i feien les seves de sones i a partir d'aquí uns quants eren músics, van anar estirant uns altres i van decidir formar aquest club de jazz que es va formar aquí l'any 76.
Encara existeix?
Bueno, aquell club evidentment no és ja el mateix per les circumstàncies, però nosaltres mantenim una sessió de jazz setmanal als mesos d'estiu aquí, sí, amb músics.
Quina gent ve? Residents estrangers o ja venen només residents menorquins a veure aquestes sessions?
Ve tot tipus de gent, de residents menorquins, catalans, espanyols i anglesos, vull dir, ve de tot, inclús americans, que es queden de vacacions, tothom, aquesta gent dins el seu circuit saben que està operatiu i ja venen directament i venen i sonen i toquen aquí, s'ajunten amb els músics i fan...
Ja, sí, sí. A ti sorprenent com pots tu tan petit com Sant Climent hi hagi un club de jazz i que hi hagi músics de categoria?
Sí, la veritat és que ha vingut músics molt, molt bons a tocar aquí i, de fet, la veritat és que el nivell de Menorca ha pujat moltíssim els darrers anys. No? A Menorca hi ha músics excel·lents que molts d'ells han passat per aquí, també.
Mm-hmm. Escolta, i si més de Verines que si no volen anar a una altra banda de Sant Climent, on us duríeu? A la taverna, tal vegada?
Bueno, pues nosaltres, la família que estem, dèiem sempre que volem deixar de fer feina una mica, si pot ser, pues mos han enredat amb un altre projecte ara que aquest estiu, bueno, a principis d'estiu mos van fer la proposta de que la taverna quedava per poder ser agafar una altra gent i m'ho van comentar nosaltres i ho van xerrar i bueno, m'ho va costar poc i allà estem, amb un projecte nou, estem contents, il·lusionats, intentant donar la mateixa línia que hi havia. És un local molt emblemàtic, un local que té la seva gràcia i la veritat que contents el dia d'avui.
És un bar, bar de copes o també menjars?
Bueno, és una taverna, és a dir, és puesto també, sí, un pot de tot, no? Nosaltres hem introduït una mica més el tema de menjar per donar un poc més de servei, però bueno, és un puesto, una taverna, és un puesto, la gent és molt informal, la gent...
Volem de venir, eh?
Bueno,
volem de venir,
volem de venir. Ens esperam, evidentment.
Molt bé, fantàstic. El que dèiem abans, que esperem que el 2022 sigui una miqueta millor que aquests anys passats, i perquè tothom ho ha patit i l'hostaleria ha estat un dels sectors que més ho ha patit, perquè quan hi ha hagut retades, els primers retats heu estat altres, amb aforament i totes aquestes qüestions.
La veritat, les primeres bufetades han vingut cap a nou, per sempre.
La gent es col·labora i és comprensiva, però no els clients...
Sí, sí, la veritat és que sí. La gent entén les circumstàncies, sempre hi ha aquell que avui costa més entendreu i te posa cal que pega, però al final és un tema que no van nosaltres, com aquell que diu, és un tema general i que ho hem de fer per bé de tothom. No hi ha hagut massa problemes.
Se vos ha culpabilitzat a vosaltres? Sembla que tots els contagis venen de tota l'hostaleria.
Sí, és cert, és cert. Per aquesta banda han rebut més d'algú que mos toca, perquè en aquest sentit aquest jo crec que és un puesto com un altre per haver-hi contagis, vull dir, més ni menys. Vull dir que crec que les restriccions hi han de ser, i han de ser per tothom i s'han de complir.
Exactament, i si veus qualque foto que pengem en el Facebook a tots amb mascareta, en l'ull còmode que xerrar amb la mascareta i més voltes que totes hi anaven amb la mascareta posada aquí darrere, però bueno, però què hi han de fer? Esperem que passi.
Que passi.
I del Felip i Pedro, gràcies per acollir-nos avui aquí en el casino de Sant Climent.
Gràcies
i també a la taverna, que vagi tot molt bé, bon any 2002 i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Molt, bé. Molt bon dia.
Bon dia.
Les 12:52 minuts, feim una pausa i recomanacions i escoltaran ja la cançoneta de Ben Marquès.
Hivern, temps de retrobar-se, temps de caminar i passejar a Menorca, de sortides amb amics, de celebracions amb família, de dinars d'empresa.
Es Casino de Sant Climent som allà de sempre, en les nostres tapes i aperitius, menús i plats a la carta, cuina mediterrània i de ca nostra, amb ganes de tornar-vos a veure, de compartir la música i la cultura en directe, de ses vostre punt de trobada.
Després d'unes intenses festes, ara toca respirar i xalar compartint un bon menjar.
Aprofita el temps perdut. Telefona'ns en el 971 85 37 22 i reserva una taula per tu en el casino de Sant Climent.
Ahora más que nunca necesita respuestas y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me gustaría hoy echar un análisis con el profesor Sánchez Martos a cuenta de las últimas investigaciones y las últimas previsiones. Profesor, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene más riesgo? La persona que no está vacunada.
Es Narciso Michavila, presidente de la consultora demoscópica GAT3. ¿Coinciden los debates políticos, cree usted, con las preocupaciones de la gente que nos está escuchando?
No. La mayoría de los debates artificiales tienen muy poco que ver con el...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Menorca.
89.6 FM.
Escoltar la primera cançoneta de l'any que mos presenta aquest 2022 amb Ben Marquès, ja ho sabeu, seguirà amb la línia habitual, musicates de per aquí a prop, músics i artistes de per aquí. Ben, molt bon dia i bon any.
Molt bon dia, Miquel, molt bon dia a tothom. Primera cançoneta a quilòmetre zero d'aquest any 2022 i ho feim en l'autor d'aquesta sintonia que està agradant tant, la sintonia de les cançonetes. Ell és Mestre Jos Crespí Juan. Us pret una cançó amb un missatge social ben clar, una cançó que es diu Fiat amb esperança, que xerra aquesta xacra social que és el bullying, una xacra social que canta tots haurien d'aconseguir que s'acabés quan t'abans millor. I bueno, pugeu-vos com dic cada setmana i escoltam aquest tamàs de mestre Jos Crespí. Fiat! Amb esperança perquè el bullying s'acabi d'una vegada per totes.
Jo som un d'aquells fies dels que sempre havia cercat una amistat amb tu. Jo som un d'aquells fies dels que sempre havia cercat poder jugar amb tu. Sempre que m'atracava tu només veia una mirada de pocs amics. Però sempre que m'atracava tu amb poques paraules deies lleva't de mi. Ja són moltes les vegades per les que jo ja he passat i és que això no pot seguir així. I no t'adones que tu estàs fent mal i molts de nosaltres perdem l'esperança. Que no puc evitar i només em queden forces per poder plorar. I tot això em lleva ses ganes tan sol demà matí haver de tornar. Sembrant seria diferent. Però sempre que m'atracava tu només veia una mirada de pocs amics. Però sempre que m'atracava tu amb poques paraules deies lleva't de mi. Ja són moltes les vegades per les que jo ja he passat i és que això no pot seguir així. I no t'adones que tu estàs fent mal i molts de nosaltres perdem l'esperança. Perdem l'esperança. Són els moments que no puc evitar i només em queden forces per poder plorar. I tot això em lleva ses ganes tan sol demà matí haver de tornar. Thank you.
Són les 12:59 minuts, quasi la una. Continuem des del casino de Sant Climent. Avui feim el programa des d'aquí i tot no començarem la tertúlia, però abans repassarem titulars del diari Menorca, que destaca avui la seva portada que les ventes de cotxes nuevos siguen cayendo un 50% respecto a 2019. Madrid declara el pessebrisme patrimoni immaterial. Els Reis d'Orient acomiaden l'illa amb tramuntana. El Niño deja en la isla 300.000 euros del segundo premio. La tasa de pruebas PCR que confirman contagio supera el 32%. Los turistas seniors llegarán en marzo en una campaña de 2 meses. El ejército valora su papel durante la pandemia en la Pascua militar. I en esports, el Mercadal reacciona a tiempo i salva un punto, 2-2. Recordem que a partir de les 3:25 tindrem més informació esportiva aquí a la Copa amb en Joan Junico, i ara d'aquí poc més de mitja hora, a la 1:33, el Mirall de l'Església amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors. I ara, la tertúlia des divendres, amb els tertulians que mos acompanyen, dos aquí, des del casino de Sant Climent, i un altre que mos acompanya via telefònica, i amb ell començarem a veure si el sentim bé. Toni Febrer, molt bon dia, com estem? Ui, quina potència, que te davant una mica el volum, que si no m'ho deixaràs. Com estàs, Toni?
Jo bé.
Nosaltres també beníssim per aquí, estem fantàsticament bé per aquí. Escolta, també saludam en José Barber. José, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com estem?
Molt bé, mira, aquí bé. Una estona més en el casino.
Exacte.
Avui m'ho anirem molt més tard, però bueno, encantats.
Sí, molt bé.
Jo és un lloc que m'encanta, ser per aquí.
Joan Leu, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Què tal, com va?
Bueno, molt bé, bueno, hem fet el domino amb en José Barber i... de contraris, però bueno, hi hem fet un a un.
Ja, escolta, amb saltes d'òmino, fa falta, hi ha una tècnica, fa falta que en sapis o...
El que fa falta és tenir bones fitxes.
Sí?
No siguis modest, no siguis modest, Joan, perquè tu el jugues bé, des d'òmino, és la veritat.
Però hi ha que, mira, hi ha que dir, jo sempre dono l'exemple d'un crabinero vell que me feien jugar jo amb ell en el Triton, perquè no hi volia jugar ningú, i me deien, ves, juga amb aquest. Sí. I jo jugava aquell domino i jo li deia, perdone, però diu, a mi que m'eden pitxes.
Sí, sí. Toni, com hem sortit de l'any 2021, com hem entrat el 2022, com ha anat?
Ha anat molt bé, el que passa és que la pandèmia que s'ha descobrit amb Omicron, pues, no, mos ha fet anar malament les festes. Jo estic en un confinament selectiu, perquè he estat en contacte estret amb familiars i m'estim més guardar una certa distància i faig unes sortides esporàdiques molt selectives.
Molt.
Avui no he volgut venir a Sant Climent senzillament per evitar possibles repercussions.
Molt bé. Jo crec que la prudència és una cosa bastant a valorar avui en dia, i per poc que un pugui, per petites que siguin set sospites, mira, no costa res estar confinat,
no,
i més avui en dia ho podem fer tot online.
El que encara notes que hi veus gent que encara va sense mascareta, no duc la distància, i es pensen que aquest virus, pues, no va amb elles. I la veritat és que encara que la malaltia no sigui molt intensa, no hem d'oblidar que les UCIs estan plenes i que les PCRs hi ha coles de més d'una hora a Nacional Salat.
I el que és espectacular és que de cada tres, un surt positiu en aquestes darreres hores, i en els casos que hi ha que s'han confirmat. Bé, esperem que aquesta onada, ara després de les festes, supos que farà una davallada, bueno, com el que passa sempre, que pugem i davallam. Vinga, seguim amb més qüestions i més temes. José, volies comentar la gincama de ses balesa de Sant Lluís?
Jo primer, antes d'entrar en aquest tema de la gincama de la exbalesa de Sant Lluís,
què volies dir?
Volia donar records a la Natàlia, que és una jove que mos escolta, que és del Rosario de l'Aurora, i el que sí que m'ha dit l'altre dia, i nosaltres sopaven allà amb la meva dona, diu, sobretot, mos demanarien els homes que deixeu ratllar més a Marta, perquè creu-me que li agafau sempre la paraula.
Per això ha de seguir a Marta.
Pues, li hem de dir, però que quan és aquí, segons sembla, que qualque vegada ella també se sol queixar de que nosaltres us allarguem massa els comentaris.
Ja ho sabeu el de fer.
Jo crec que sí que té raó aquesta lota amb això de que hi ha qualque tertulià que allarga els seus comentaris. Però
sí.
I jo no dic qui, perquè ja ho sabeu tots. però que na Marta, quan ratlla dels temes seus, que com poden ser urbanisme, que de son sap un rato llarg, nosaltres la deixem ratllar.
Sí, sí, molt bé.
Jo sí que el que voldria, com deia Miquel Àngel, això que l'altre dia va sortir una carta al director d'opinió de Gincama Administrativa, que era de ser ex-batlessa que havien tingut a Sant Lluís, en Montse Morvà, que va donar una mà a son pare per poder renovar el que era una marre en esport de Fornells. Això va ser un calvari, però un calvari sense d'una creu, però quasi ja. Vull dir que jo el que recomanaria a la gent, perquè ara no podem anar a detallar tot l'escrit que fa ella, que se queixa que l'administració d'un passa a un altre, el Consell passa a l'Ajuntament, l'Ajuntament passa a Ports, passa... tot aquest tinglado, això ho podeu trobar dijous a la pàgina nombre 28 d'opinió del diari Menorca. Aquí jo m'us ho recomano perquè val la pena llegir-ho i no ho sé, jo és una cosa que com a síndic de Greuges me fa com a vergonya veure l'administració avui en dia, que és una telaranya de gestions que hauràs de fer per aconseguir qualsevol
cosa. Jo recordo una, i no fa massa anys, també una altra dona que havia estat batlessa, que xerraven de no sé quina qüestió, era un programa també d'aquest exterior que fa. Diu, sembla la mentida, l'administració, lo lenta que és i la quantitat de paperassa que te demana. Dic, escolta, tu és diputada en el Parlament Balear i sou els que feix les lleis, vosaltres, que sou els que creeu tota aquesta normativa que exigeix tanta paperassa, vull dir, que, escolta, els polítics es queixen, haurien de dir, escolta, jo què he fet per agilitzar tot això? No res.
Vegades hi ha coses que sembla que sí, que duen molta paperassa i molta complicació i molt de vuelta a mañana, però, o li falta una pòlissa, però precisament ahir jo passava per es moll i vaig veure una barca per vendre i es dueño qui saltava i jo li vaig dir, dic que vaig a la barca o vaig a la marra? I diu, no, la marra no. Diu, la barca. I jo li vaig dir, dic, i la marra, com ho fas? Diu, bueno, diu, hi ha dues maneres de fer-ho. Diu, una de bona de fer, diu, i una altra de mala de fer. Diu, la bona de fer és més cara. I hasta ahí puedo leer.
Que
has d'anar a una gestoria i que te facin les gestiones.
No.
Entre particulars, malament, sense dir-ho a ningú.
Hi ha una manera cara i una manera barata.
Vull dir, i una manera molt complicada, que és el que deia a Montse, que és impossible que la gent major puguin fer aquesta gestió.
Això és un problema
greu.
I els que té padrins es batia.
I Antoni, què troba d'aquesta qüestió d'això de l'administració lenta?
Jo em sembla que els escoltadors, que els que us escolten, ja saben que són aquells que callen molt.
Perdona?
Què diu?
Perdona, Toni.
Mande?
Molt bé. Bé, escolta, vinga, Toni, no era d'això que te demanava jo. Què te sembla allò de l'administració?
S'ha sentit al·ludit.
L'administració que va tan lenta. Com ho milloraríem en això?
No, sentit al·ludit, no. És que quan un diu una cosa per la ràdio, ha de ser coherent amb el que diu. I tots els escoltadors veuran que durant 10 minuts qualcú no ha ratllat com na Marta i jo.
I tot, per això ara te dic que opinis sobre la qüestió que està queixaran de l'administració que és lenta.
Hombre, jo tinc una màxima amb això que no hi entenc, no tinc ni punyetera idea de les mares i de les barques perquè no entenc, però em sembla que una mare hauria de tenir una barca i si hauria venut una barca, la barca deu tenir la mare i ell hauria de deixar de ser titular de la mare.
Però és que jo te diré, per l'experiència que tinc amb el quasi ben nascut Pespoll, no hi ha barques, però no totes les barques tenen amarre. I hi ha amarres que no tenen barca. I sin embargo es negocien. I el dueño d'aquesta barca me va dir...
Aleshores, com s'explica que hi hagi una mare sense barca i el titular de sa mare, que es farà amarrar una barca no tingui barca?
Allà te dic que es qui té padrín sa batia i feta sa llei, feta sa trampa, que vols que te digui més refrans?
Te'n puc dir molts. Però jo ja saps, Joan, que jo no m'agrada això de fer-te la llei, fer-te la trampa.
Sí, però...
Per complir-la a tothom.
I per saltar-se-la molts.
No, mira, ara, per exemple, el d'Austràlia...
No canviem, perdó.
Sí, no pots xerrar d'Austràlia.
No canviem, perquè després na Marta tindrà raó. que tu t'enrotlles molta estona, Toni,
i no la deixen rotllar.
No, això és el que sí que hem de ser coherents amb aquest tema dels amarres. Vamos a veure, aquí hi ha dos tipus d'amarres. Un que és que gestiona l'autoritat portuària, aquest és una cosa que és més d'administració, i l'altra són les empreses privades
i
els clubs nàutics, aquesta gent que ha fet una sèrie d'amarres que després ells els alloguen en els qui ells creuen que ets han de llogar. No és un problema de que si ets el més guapo, si ets el més lleig, si tens més doblers o menys doblers. Vull dir que aquí hi ha una cosa que és de dir un mercat que si tu tens una barca, jo seria incapaç, si no tens barca ni he tingut mai ni en tindré. Jo seria incapaç de comprar una barca sense tenir una amarre. O compraria les dues coses, o compraria a la vegada.
No en compraràs cap de barca?
Mai.
No, el Josep té raó amb una cosa és un club nàutic, que és una empresa privada que pot gestionar els seus amarres en el seu bon postó, en el sentit que hi ha uns amarres lliures, i una altra cosa és que un club nàutic, si no tenim mal entès, també té uns socios, i aquests socios, en certa manera, en els estatuts deuen tenir dret a tenir una amarre com a socios. I una cosa són els amarres dels socios, i una altra cosa deuen ser els amarres lliures, de lliure disposició i el mejor postor. En canvi, jo entenc que l'activitat portuària que dona un servei públic ha de tenir una normativa que l'ha de complir, i no puc entendre que feta la llei, feta la trampa.
Sí, això és cert, feta certa trampa, però el que xerràvem era de lo complicat que és tota la tramitació per renovar una plaça d'amarrament, i sobretot quan aquesta carta que va sortir pel diari, sobretot per la gent major, perquè avui en dia tot s'obliga a fer-se a través d'internet, i moltes persones majors no són pràctiques amb aquestes qüestions. Sempre des de fa mil anys, suposo que des de que vosaltres recordeu que l'administració ha de ser més àgil i ha d'estar més a prop del ciutadà, i mil vegades han xerrat de ser finestreta única, però resulta que segons aquesta carta va haver d'anar a 7 o 9 administracions per tramitar un punyetero amarre.
Però el que comentaves tu a l'hora de fer la llei, que tu dius que li vas recomanar a una persona que estigui en el govern balear que la canviessin ells, però és que na Montse va ser alcaldessa quan se'n va anar i va deixar la política. Vull dir que ella va ser coherenta a un moment determinat per voler fer cosa per al poble, i després deixa la política per anar a que seua. No com a molts, com el tema de Cés Garden, que aquest senyor, qui va ser qui va embalar s'empastifada, que han hagut de pagar 30 milions d'euros, ara nada més que el tenim de jefe, quasi d'estat major polític a Madrid.
Molt bé. Que anem a Austràlia, Toni, que han de dir d'Austràlia?
Anem a Austràlia.
A Austràlia, vinga.
Home, d'Austràlia, jo me sembla molt bé que el primer ministre australià digui que la norma s'ha de complir per tothom. I el que no puc entendre és que Sèrbia sigui Jacobit i que Jacobit sigui Sèrbia.
No sé què. Jo tampoc entenc el que vols dir ara amb això. Perquè per jo és una postura de petulància i de prepotència per part d'en Djokovic.
Evidentment, jo el que crec és que el Djokovic sabia molt bé en què s'exposava. No tenia, per anar a Austràlia havia d'anar vacunat amb una PCR ben
feta
i amb un informe evident, i ara resulta que nada menys que és un problema internacional, dient que el senyor Djokovic és Sèrbia i que Sèrbia és Djokovic. I tot això seria el mateix que dir que Espanya és el Nadal i Nadal és Espanya.
Ah, sí, ara entenc el que vol dir, que tota Sèrbia s'ha sentit ofesa perquè els australians no el deixen passar. Jo crec que no el deixaran entrar, que Austràlia són molt estrictes amb aquestes qüestions, i si no pot entrar, no entrarà, i punt. El que sí també m'ha cridat l'atenció és que he vist qualque comentari que m'ha sembla una mica acertat. Diu, tots aquests que ara a Espanya troben que en Djokovic hauria d'entrar a Austràlia perquè té la llibertat d'entrar a Austràlia, perquè les persones tenim dret a anar i venir per aquí on vulguem, després amb el tema de l'immigració siguin tan estrictes i no vulguin que entri ningú aquí, també s'haurien de fer mirar.
Però vamos a veure.
Sí, sí.
Jo, hi ha una cosa molt clara, que no hi ha hagut qualque nació aquí en tancat les fronteres i no han deixat entrar ningú.
Sí.
Ho han fet o no ho han fet?
Sí.
Si Austràlia ha pres aquesta determinació, jo l'aplaudesc. I en Djokovic que no vagi de xulo per al món, perquè en Djokovic ja, allò que diuen aigua freda, ja en té ben prou. Mos en recordeu que el van fotre al carrer d'un torneig no fa molt, perquè va tirar una pilotada a una persona i feia de línia. Vull dir, per molt de Djokovic que sigui, aquell àrbit el va agafar, jutge àrbit el va agafar i va dir desqualificat.
Molt bé.
Fora del torneig. I aquí hi ha que ser, hi ha que ser senyors. Mm. I el que és problema que tenim és que el tennis ja ha passat a ser no un deport, per jo és una professió.
Un negoci.
És un negoci que, clar, com més guanyes, més doblesa hi ha. Mm. I aquí, en aquests moments, els doblers són molt importants.
Tenir...
Però tenim en compte una cosa, que també teníem dues referències de tennis, com pot ser en Nadal, com pot ser en Federer, que jo mai els he vist tirar una raqueta en terra ni romper-la ni fer mals modus. Uh-huh. Vull dir, i no tots poden dir el mateix que d'aquest dur.
En Djokovic deu tenir bons advocats que han aconseguit que fins dilluns no es prendrà una decisió definitiva, però això me sorprendria molt que el deixessin entrar a Austràlia.
Jo per lo poc que conec el tema d'Austràlia, Austràlia, per exemple, té una normativa que tu no pots anar allà a fer feina si ells no te criden.
Has de tenir contracte.
Si tu no tens contracte, tu arribes allà i te diuen, vostè ve d'educació, sí, d'aquí 15 dies vostè se'n va.
Sí,
i punt a pelota, s'ha acabat la història.
No,
i no es casen amb ningú.
Personalment ho sé per qüestions d'estudis de familiars i són molt estrictes.
Sí, són estrictes en tot. I jo me sembla molt bé que si té una normativa de que han de dur un certificat de vacunació, que no el deixin entrar.
Molt bé. Toni, res més a dir amb aquesta qüestió?
No, senzillament cada dia m'ho pot desviar i veig jo que s'exerci en salsa la presència de l'Ulci contra la pandèmia, i em sembla molt bé que tot el que va fer hi ha referència a la tasca militar, pues, és un reconeixement a les forces de seguretat de l'Estat i de l'exèrcit a benefici de la pandèmia, sobretot de la illa de la Palma. I jo veig aquí que en Durant Sugot, en certa manera, li van donar un acte de militar, una creu, la creu del mèrit militar, que me sembla, en certa manera, per la seva contribució com a rector de la Universitat de les Illes Balears i la seva dedicació a l'ensenyança.
Molt bé. A més, l'exèrcit me sembla que s'ha ofert per posar punts de vacunació, per poder vacunar més gent i més ràpidament. Molt bé. Més qüestions. Escolta, un oient habitual, Mada José, a veure si es desté un negociat, era una queixa que fa, que havia anat a l'Ajuntament de Ciutadella amb una petició, amb una instància, que quan la funcionària li va agafar, li va dir, vostè no té cita prèvia i no el podem atendre. Eren dues funcionàries i dues persones que esperaven per setes. Troba que això de la cita prèvia que no pot ser, que és un atras. Tu ja no ho xerrar a vegades de la sindicatura d'aquesta qüestió, me sembla.
Aquí hem de puntualitzar. Vull dir que l'Ajuntament de Ciutadella en aquest moment no té res que veure amb nosaltres. Sembla ser que han arribat a un acord per ple de que sí que dependirà la sindicatura de greuges que nosaltres podem intervenir.
Però
si poguéssim
no.
intervenir, si aquest senyor fagués una queixa
formal,
després nosaltres podíem intervenir. Però el que me sembla mentida és que hi hagi funcionaris o empleats que siguin capaços, que si no té cita prèvia i no tenen a ningú, que no els despatxin. Això, per jo, és vergonyós. És vergonyós. I això passés en el Consell Insular, a Ciutadella, que no sé si passa.
En el Consell Insular ni t'obren la porta si no tens cita prèvia.
Això és de vergonya. Això és de vergonya. I això ho vam comentar l'altre dia.
Sí, sí.
I nosaltres això mos ho mirarem perquè no hi ha dret. Perquè com ho de la cita prèvia va començar quan hi havia el del Covid. Ara, en aquests moments, la cita prèvia va molt bé per segons quin tipus de gestions. Mm. Però per segons quin tipus de gestions no val la pena faldar. I els qui no donen la banya a torça són les administracions centrals. Vull dir que aquest, des DNI, passaport, de seguretat social, aquest cita prèvia, agradi o no agradi, això és un problema. Jo crec que aquí podríem fer un poquet de la vista gorda i que poguéssim fer la gent que quan va allà que no hi ha ningú que ens atengui.
Jo recordaria que quan jo tenia 14, 15, 16 anys
no n'hi havia de cita prèvia.
Eres temps en Franco i anàvem a fer moltes de sones per Barcelona i reunions, que jo ja vos he dit que jo el primer carnet que vaig tenir va ser el carnet del Partit Comunista d'Espanya.
Ningú ho diria.
No, us ho he dit vegades i mai ho he negat. Sin embargo, una de les queixes més grosses que hi havia en aquella època era...
Vuelva usted mañana.
Que es vuelva usted mañana, estava, aquí le falta una póliza, això dentro de tres meses...
Habla mi castellano...
Bueno, això encara ja estava passat de moda, però és que els mateixos que remugaven són els que avui en dia estan practicant els vuelva usted mañana, cites prèvies, etc, etc, etc. Això és el que jo m'adol, que els mateixos que remugaven ara en aquesta època ho fan.
Toni.
Hombre, jo me sembla que aquest tema és un tema de racionalització, de seure i de veure aclarir les coses, com diu molt bé en José. Mira, a Ciutadella, si ho tinc entès, han de ser dia cita prèvia inclús per treure un certificat d'empadronament.
No, per certificats de resident, no. És l'únic que per això no l'has de menester. Dolor de metge.
Hi havia una màquina i ho fa.
El que vull dir és que antes hi era, ara ja no hi és. Això vol dir que podrien marcar temes a tractar prèvia, cita prèvia, i temes de normalitat normal i absoluta. I, evidentment, jo crec que sí que és d'haver que hi ha temes que poden tenir una cita prèvia perquè implica una consulta amb persones adequades i no una cosa de tràmit vulgar. I això és un problema de racionalitat, de que es posin d'acord els caps de secció dels ajuntaments i els concejals i s'avaluar-se en cap per racionalitzar la feina del servei públic.
Ja veig
que... És el mateix que passa quan vas a un banc. L'altre dia vaig anar a un banc i resulta que una persona major...
Vagi a la màquina, te diuen.
Ha d'anar a la màquina, i a la màquina aquesta persona major que tenia més de 60 anys no se'n recordava a lo millor de com havia de col·locar. I hi va una empleada que davant i jo va estar un quart mostrant a dues persones com treure els 20 o 30 euros. Això també implica una racionalització d'un servei que té que fer la banca. I si una empresa privada ho fa, també ho té que fer una administració pública.
Joan.
Bueno, jo vaig anar a un organisme a Ciutadella, com a Casa Milionària, en la meva estrenada jubilació, i a veure, vam demanar, a veure, vam què podia fer. El primer que vaig fer va ser demanar en aquella jove, que molt amablement me va dir que no ho necessitava, a veure, vam si havia de mestre cita prèvia. I me va dir, diu, no, jo no faig res, diu, i li vaig demanar una gestió i me va dir, diu, no, diu, això, diu, fins al mes de juliol no està obert, no es pot donar d'alta, com és a l'Imserso.
I... Tu ja vols viatjar?
Si els altres han viatjat fins ara, per què no puc viatjar jo? O jo tenc que ser...
No, tu viatja.
La vam anar a fer fora. És final, la quinta meu hem estat esputejats i jo el que dic. I me va dir, diu, fins al mes de juliol no està obert. Que vol dir no està obert? Diu, no, diu, això és de dia 1 de juliol fins dia 31 de juliol està obert. I és que et jubila dia 1 d'agost, es fot i espera un any. Bueno, al final, jo molt amablement, el Consell Insular, ja és d'una altra banda, me va facilitar la targeta de transport per poder anar amb el correu i tal. Bueno, en fi, algo, però esperaré a dia 1 de juliol a donar-me d'alta l'Inserso.
José.
Jo crec que hi ha una solució en el tema, que l'administració hauria de ser més contundent a l'hora d'ajudar el ciutadà. Quan un ciutadà no té una ex-valdesa que et s'afia per poder-li donar una mà per poder fer suggestions, quan és un senyor o una senyora que viuen tots sols, haurien de poder anar a l'administració, tocar la porta, i és qui està darrere la porta els digués, miri, passi aquí dintre, no se preocupi, vostè què és que vol, això? Diu, idò, jo li solucionaré tot. Vostè me té de dur això, me té de dur aquest paper i ja està. I tu no tinguis de passar cap pena, que és el que deia Antoni, que si te'n vas a una entitat bancària, jo no m'ha passat, no ho he vist res, jo quan m'he anat a una entitat bancària d'allà on som client, m'he trobat sempre aquella persona qui no sap manejar el caixer automàtic, que surt una persona si no té ningú, que no té ningú, el gafa, li explica, li té de fer, li demana veure que posi ell espin, perquè clar, ell no pot mirar espin, per la confidencialitat. Però jo crec que la gent se'n va contenta. I si no ho fan d'aquesta manera, la banca s'equivocarà, perquè jo vendo la banca. La problemàtica que tenim avui en dia a la banca és que la gestió personal aquesta ha deixat d'existir. I no hi ha ningú que te pugui dir, vinga, seu aquí, quin problema...
Però tu eres a la banca quan t'ho feu tot a mà, encara?
Quan t'ho feien tot a mà, però això ja era quan el rei era cabo. El rei Juan Carlos, el emérito, aquest que no sap si podrà venir o no podrà venir. Però tot després, a partir d'aquí, sí, sí, no era faró a mà, sinó que era que teníem possibilitat d'atendre's a clientela.
Jo vull puntualitzar una cosa, perquè no, se me malentengui. Quan jo vaig anar a casa milionària, que vaig ser atès molt amablement, per ser jove que hi havia, molt, i que no tenia cita prèvia i me va dir que no em havia de mestir perquè ella no feia res.
Perfecte. Bueno, en Toni ara està comprovant lo complicat que és intervenir quan estàs via telefònica, perquè no sí, usa la gent, és un problema. Toni, tu que trasques molt, bueno, aquest dia no hauràs trascat, m'has dit, però bueno, tens qualque queixa d'aquestes que els ciutadans t'hagin traslladat, que volin que tu em facis ressò a la ràdio, o tot està...
No, però l'altre dia... estava allà prenent cafè i va sortir el tema de dues opinions relatives a l'escolca de Sant Joan. No sé si l'heu seguit a sa polèmica. Una sí, entre en Fons Alzina i una altra amb en Guillem de Pescases d'Obres. Què m'ho ha semblat? I quan vaig tema, resulta que un tenia una visió de lo que era el dret i l'altre el que era els costums. Sí. I anirava una persona que m'ha de recordar que també és un dret, perquè els costums també són un dret.
Jo he seguit això, aquesta polèmica, i amb en Quico, amb en Guillem, i en Joan Pons d'Alzina, i jo em sembla que en Guillem López Casasnovas li diu molt clar que no li faci dir coses que ell no ha dit, perquè amb això, amb aquest tema, és sempre molt això de he sentit a dir això, i fan dir coses que tu no has dit. I en Guillem López li va dir, jo he dit això i això és el que m'entenc. I me sembla
molt bé. Molt bé això que diu Joan, perquè hi ha una altra polèmica molt interessant, i és que el ministre Garzón no ha dit mai que la carn de la macro sigui dolenta.
Sí, però s'ha encarregat els mateixos seus.
És una notícia falsa, com moltes altres, com que Irene Montero, resulta que d'ancians el ministre ha suplicat el seu patrimoni. I resulta que són incapaços de dir la veritat de que havia heredat.
Només l'ha triplicat, exacte, en serència. José?
Jo estic content, molt content, perquè almenys n'hi ha un del PSOE que defensa el ministre Garzón, que és tu, Toni. La veritat és que ets un crac. El país de les meravelles funciona perfectament. Perquè si aquest senyor se'n va a l'estranger i fa les declaracions que fa, venguis o no venguis amb punyetes, això aquest senyor valdria la pena que el agafessin i el destituïguessin. Però clar, en Sánchez li va la mar de bé, que finalment ratllem d'en Garzón, no ratllem d'ell, perquè el que ha dit aquest senyor allà me sembla que és pixar fora del test. I això ho diu en José Barbé, me sap molt de greu, perquè hagués fet un del PP, també diria el mateix, que quedi molt clar.
Jo crec que no va pixar fora del test.
Jo crec que sí, Toni.
Pots comptar?
No,
clar que no.
Una cosa és defensar la grandaria expansiva com els turnis i tal i qual, i una altra cosa és criticar les macrogranges, que hi ha un vídeo que corre, que no és una falsa notícia, on pots veure tranquil·lament com la carn de porc d'aquestes granges multirussíssimes, com ho fan. I l'únic que diu és que aquesta carn, aquesta manera d'actuar, no és adequada.
I justament, aquesta notícia no és falsa.
Expansiva.
I és raro que no s'hagi ficat amb els galliners, també, que hi ha molts galliners d'aquí, que són macro... són macro galliners, eh? I amb això no s'hi fiquen. Vamos a veure, no vingueu amb històries. Que tot, perdona, Toni. Tot aquestes coses fa molt d'anys que menjam de carn d'aquesta i no mos ha passat res. Hi ha moltes coses d'aquestes que menjam ous i no mos ha passat res. I ara que té de venir aquest personatge que mos té de venir aquí a donar lliçons a nosaltres, que mos adoni, no, perdona, que mos adoni a nosaltres, més ben igual, però que se'n vagi a l'estranger i faci aquestes declaracions, per això torno a repetir el mateix, és pixar fort.
Ja ho diu avui en l'editorial del diari en Miquel Joan Urbano, que diu que en bon Bismarck ja va dir fa molt d'anys que Espanya era un país que s'autodestruïa, però molt perquè no ho havia aconseguit.
Però és que l'altre dia a IB3 mostraven una granja d'ous i resulta que resulta que a la mateixa cinta transportadora aquell senyor triava els ous que són camperos, els ous que són ecològics, els ous que són... Bueno, i tot sortien d'allà.
I quan fan proves en els consumidors, el consumidor agafa el que té el color més polit perquè és el que està criat amb un colorant.
I jo vaig demanar,
han d'acabar agraïment el casino de Sant Climent que mos hagi cuit avui. Ja hi ha bastanta gent d'aquí que dina, ja mos fa gana. Gràcies a en Pedro, gràcies a en Felipe, gràcies a en Toni Febrer, que avui mos acompanya des de via telefònica, gràcies a en Joan, a en José i a en Paquita Marques, que estan al control. 15 segons, seran la 1:30 i d'aquí 3 minuts
bon cap de setmana a tothom.
I bon any. Adéu.
Sobretot, adéu. Bon any a tothom.
Fins dilluns. Bon dia.